Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El Tribunal Suprem manté els indults per a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. El Tribunal no ha admès a tràmit els recursos que hi havien presentat en contra Vox i Ciutadans. La sala, però, encara no ha decidit sobre el recurs que també va interposar-hi el Partit Popular. L'Audiència de Barcelona condemna l'exconseller Miquel Buch a 4 anys i mig de presó pel cas de l'escort de l'expresident Carles Puigdemont. El tribunal també el condemna a 9 anys i mig d'inhabilitació. Buch ja ha avançat al matí de Catalunya Ràdio qui presentarà recurs. Satisfacció d'Interior pel resultat de les proves d'emergències que avui han arribat potencialment a 5 milions de telèfons mòbils. Joan Ignasi Elena assegura que les dues primeres onades d'alertes han arribat a l'entorn del 90% dels ciutadans de la ciutat de Barcelona, Vallès Oriental i Maresme. El simulacre també s'ha fet al Vallès Occidental, Baix Llobregat, l'Hospitalet, Sant Adrià de Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Itàlia intenta descongestionar l'illa de Lampedusa, on han arribat 7.000 persones en només 48 hores. Avui no s'ha detectat cap nova embarcació, però les autoritats locals estan desbordades per atendre els migrants procedents de Tunísia. El ciutadà kurdo iranià retingut amb la seva família al Prat diu a Catalunya Informació que tem per la seva vida si el deporten a l'Iran. L'home, dissident polític, porta 10 dies a l'aeroport amb la seva parella embarassada i el seu fill de 7 anys. L'advocat de la família afirma que els han rebutjat la petició d'asil. L'economia catalana pateix una forta frenada al segon trimestre. Segons dades de l'Institut d'Estadística, el PIB, la riquesa que genera un país, ha crescut un minso 0,2% en relació amb els primers 3 mesos de l'any. El Banc Central Europeu decideix avui si torna a pujar els tipus d'interès i si fa una pausa en l'escalada per no perjudicar més l'economia de la zona euro, que ja mostra símptomes de debilitat. En un any, amb l'objectiu de frenar la inflació, el preu del diner ha passat del 0 al 4,25%. El conseller de Salut, Manel Balcells, assegura que s'han reduït les llistes d'espera per una cirurgia en un 35%, així com les proves diagnòstiques fora de termini. Per contra, no ha millorat la demora per una prova diagnòstica. Balcells ha fet balanç al Parlament del pla d'accés a l'atenció primària, que assegura està millorant el ritme previst. La història de l'antic Egipte arriba a Barcelona a través d'una exposició immersiva que amb la figura del faraó Tutankamon de protagonista. Aquesta mostra, que aquí es podrà veure al Centre Ideal, es va estrenar a Madrid amb més de 300.000 visites i també passarà per Viena, Hamburg, Múnich o Tel Aviv. Els esports.
Demà començarà la Lliga Femenina de Futbol després de l'acord per desconvocar la vaga. Des de l'AFE es feliciten de l'acord aconseguit. En vela, aquesta tarda es presenta la primera regata preliminar de la Copa Amèrica que es disputa entre demà i diumenge a Vilanova i la Geltrú. Avui es disputa la 18a etapa de la Vuelta de 179 quilòmetres amb Sepp Kuss de líder en tenis a la Copa Davis. Això com partits del grup C, el d'Espanya, entre Txèquia i Corea del Sud.
I el temps, migdia, encara tranquil. A la tarda han de créixer algunes nuvolades i tindrem alguns ruixats dispersos al Pirineu, en concret al Prepirineu. Pocs canvis pel que fa encara a les temperatures. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
5 milions de telèfons mòbils haurien d'haver rebut aquest matí les alertes de protecció civil que, com ja ha passat a la resta del país en mesos anteriors, posa a examen aquest sistema per avisar la població quan hi hagi un episodi excepcional. Missatge en català i castellà advertint que ningú truqués al 112 perquè era un simulacre, amb l'afegitó que, en cas d'emergència real, rebríem instruccions per protegir-nos. Hem seguit en diversos indrets del país i l'alerta ha arribat a tothom i com s'han pres els que no en sabien res, que n'hi ha molts que viuen lluny dels mitjans, i tot i que ens hem cansat de repetir-ho, i els que estaven esperant el moment i fins i tot han aplaudit quan arribava la sorollada que acompanya l'avís. A Vilanova i la Geltrú no hi ha hagut cap alarma, ja es va provar de fet el juny a tot el Garraf, i millor avui, perquè segur que hi ha molta més gent de l'habitual, ja que arrenquen 4 dies de prèvies de la Copa Amèrica de Vela, un certamen que es fa a Barcelona a l'estiu del 24, però que ja té regates preliminars que han trastocat per bo i per no tan bo la vida dels ciutadans de la capital del Garraf. Tot un repte logístic que hem anat a comprovar com afecta els carrers, l'activitat econòmica, la restauració, els hotels, etc etc. També som a Guissona, a la Segarra, on l'Ajuntament vol combatre el que ja anomenen bombolla immobiliària. Resulta que la població ha crescut moltíssim els últims 20 anys, de 2.000 habitants ha passat a tenir-ne pràcticament 8.000, però el parc de pisos, per dir-ho així, no ha fet el mateix ritme, i ara els responsables municipals volen limitar el preu dels lloguers, d'acord amb la nova llei estatal d'habitatge. I just abans de l'hora de dinar, perquè nosaltres acabem a les dues, anirem a Girona per tastar el nou invent del germà Roca, si no en teníem prou amb el seu celler, el Rocamolesc, un altre restaurant al centre de la ciutat, el familiar de tota la vida, doncs ara hi afegim un indret per anar a menjar biquinis i potser també, vés a saber, a comprar-ne de roba. Ja m'entendreu d'aquí una estona quan ho expliquem. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Entre el 85 i el 90% de la població de Barcelona, el Vallès Oriental i el Maresme ha rebut correctament el missatge d'alerta d'emergències de la primera onada del simulacre que s'ha fet aquest matí. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Helena, ha fet una valoració positiva d'aquesta prova i ha posat en valor la dificultat d'informar de cop una població tan nombrosa. Al Departament d'Interior hi tenim en Miquel Jarque. Bon dia, Miquel.
Hola, molt bon dia. Des d'aquí, des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, de la Direcció General de Protecció Civil. Doncs mira, ara justament s'acaba de fer l'últim enviament de missatges i ens diuen, i veiem per les cares que ha anat també en la línia dels que els han precedit, certament és un pas endavant en la comunicació d'alertes perquè avui, com deia, s'ha informat a uns 5 milions de catalans, els de l'àrea de Barcelona, en el que ha estat, tot i ser l'últim que es fa al país, el més nombrós d'aquest estil. El conseller Helena ha qualificat d'èxit la prova, que ha començat a les 10 al Vallès Oriental, Maresme i Barcelonès Nord, i que ha acabat després de passar a les 11 per Barcelona i a les 12 pel Vallès Occidental, doncs a l'Hospitalet i al Baix Llobregat ara fa uns minuts. Són des d'Interior, diuen que les 4 operadores de telefonia que treballen a Catalunya han distribuït correctament a través de les seves antenes els senyals d'alarma, arribant a gairebé tots els terminals del país.
El simulacre ha anat molt bé des d'aquesta doble perspectiva, una de testar si el sistema funciona, ha funcionat. En aquestes dues que hem fet, Barcelona, Barcelonès Nord, Maresme i Vallès Oriental, estem parlant de 3 milions de ciutadans. Calculem doncs el que us deia, no? Que un 85%, 90% de la població l'ha rebut.
Miquel, avui era un simulacre, com dèiem, però en quins casos s'activarà aquest sistema d'alertes, quan sigui real?
Sí, mira, de fet, Marta, ja s'ha activat 5 vegades a Catalunya, eh? Recordem a Alcanar i també durant els focs que van afectar Portbou, a l'Alt Empordà. Només s'activaran, i aquells casos són un exemple, quan hi hagi un perill real per la població. Imma Soler és la sotsdirectora operativa de Protecció Civil.
Serà sempre davant d'una emergència que s'estigui produint o estigui a punt de produir-se i que sigui necessari que la població faci alguna cosa. Per exemple, una fuita química en el que l'ambient exterior és dolent per la nostra salut i el que hem de fer per protegir-nos és tancar-nos en un establiment o en el nostre domicili per protegir-se de l'ambient exterior.
Pel que fa al 10% de telèfons que no s'han activat per aquesta prealerta de simulacre, Interior sosté que pot ser, i és el més segur, és que en aquell moment o bé no tinguessin cobertura o que no tinguessin activat dins del dispositiu el permís per rebre aquest tipus d'alertes de Protecció Civil.
Gràcies, doncs, Miquel Jarque, des de la Conselleria. Bon dia.
Molt bon dia.
Doncs clar, tothom que era aquí rebia l'alerta, si tenien els seus telèfons doncs, en condicions, i els turistes també. A la Sagrada Família de Barcelona, per exemple, hem pogut comprovar com han rebut l'avís al mòbil, amb sorpresa, doncs perquè la majoria no n'estaven assabentats. Jordi Corbalán, bon dia.
Bon dia.
I com han reaccionat quan han vist aquesta alerta?
Bé, doncs, a la Sagrada Família, un veritable formiguer de turistes, el brugit dels mòbils ha sonat de cop i ha provocat sorpresa, molta sorpresa. Molts, de fet, ja tenien el mòbil a la mà perquè estaven fent fotografies i d'altres l'han tret ràpidament de la bossa per comprovar què estava passant. Pocs sabien que es feia el simulacre i algú ens ha explicat que ha tingut problemes amb l'idioma inicial del text.
No lo entiendo, pues está en catalán, pero de sismo, alert test. Pero no te dice de qué es el simulacro.
¿Te asustado?
No, no, no. Ya sabía lo que era.
Vamos, no nos ha sonado otras veces, pero no han avisado que iba a sonar. Lo hemos oído por el medio de comunicación y cosas así.
Aquestes últimes turistes venien d'Extremadura. Bé, un cop han comprovat tots plegats que era un simulacre, han respirat alleugerits. N'hi ha, però, que no han acabat d'entendre la utilitat de la prova. I d'altres, per cert, ja ho havien viscut fa poc.
Sí, ho sé per la meva fillastra de què es tracta, però és una mica estrany que de sobte el mòbil de tothom comenci a sonar. I el sento a la bossa i penso, què és això? És boig.
No, somos de Madrid, estamos de paseo. Salta como la que hubo en Madrid hace poco, que hubo una alerta de tormenta. No había aviso y sí fue alarmante. No había información alguna de eso. Y saltó en todos los móviles y todo el mundo salió asustado a la calle.
Marta, després del simulacre d'alerta, l'anar i venir de turistes torna a protagonitzar la quotidianitat aquí als carrers que envolten la Sagrada Família.
Tu ho diràs a aquesta hora. Gràcies, Jordi. Fins ara, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
El Maresme i el Vallès Oriental han estat les primeres comarques, de fet, on el matí s'ha fet la prova. Ho ha seguit a les 10, justament al centre de Mataró, la nostra corresponsal, la Marta Vallès. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
Com ha funcionat aquí el sistema d'alertes?
Doncs a les 10 i pocs segons han sonat les alertes dels mòbils de força gent que teníem al voltant. Hem estat just al centre de la ciutat, ho escoltem.
Aquesta no li ha sonat, no és d'aquí. Para. Nenes, marxem corrents. Heu demanat per l'encerrar, l'emergència no paguem.
Algú feia brometa de marxar sense pagar l'entrepà que acabava de demanar d'Ibèric. S'ha aprofitat per fer una mica de caliu i la gent ha comentat entre ells si l'havien rebut o no l'alerta. Però un cop comprovat qui havia rebut i qui no, doncs hem volgut preguntar-los com havia anat i què els hi semblava.
A mi no m'ha sonat, però al cap de 5 minuts m'ha sonat.
Sabia que tenia que sonar, però no m'ha sonat. I no l'he sentit, almenys, el porto a la butxaca.
Bé, jo com ja tenim la informació de que sonaria, doncs, bueno, l'hem vist el missatge i l'hem desconnectat i ja està.
En una part està bé. Ara, el que no m'agrada, això que estiguem tots controlats i tot ara...
Sí, molt mona, ti.
Doncs això era el que passava al centre de Mataró aquest matí.
Escolta'm, han acabat pagant o no aquests? O han fet un simpa, que diuen els castellans?
Han pagat. A Mataró som molt de la conya, però al final acabem pagant.
Molt bé. Escolta'm, això a les 10 deies, després te n'has anat cap al Vallès Occidental i aquí els mòbils han sonat, vaja, a les 12, no?
Sí, exacte, a les 12 del migdia és on estem encara ara mateix, al polígon de Sant Pau Riusec, amb un centre comercial. I en aquest cas, com a primera hora ja havíem anat a una zona de cafeteries, hem entrat en un centre que ven mobles i objectes de decoració. Aquí la gent estava més per lo seu i ens han dit això.
Ho esperava perquè ho vaig llegir ahir al diari. Una música que no coneixia, bé, i miro, i bueno, he llegit el test. Diu, no despenxi perquè és una prova, tal.
Sí. Ara mismo, hace 5 minutos.
Sí, 5 o 10 minuts. Bueno, estàvem comprant, però l'hem sentit. Jo el portava al bolso i l'hem sentit sí. Ràpid, sí. Sabíem que ens havia de sonar. Perfecte.
Bé, sempre que hi ha una emergència...
Va molt bé de saber-ho, i tant que sí.
Doncs en resum, que en aquestes comarques ha funcionat majoritàriament el sistema.
Sí, senyora. Gràcies, Marta, bon dia.
Bon dia.
I tanquem tota aquesta sèrie de simulacres que hem anat seguint durant tot el matí. Ho fem a Badalona, on avui també s'ha fet la prova, i la seguida en David Àngela. Com han anat les coses aquí? Bon dia, David.
Hola, bon dia. Doncs a Badalona, primera hora del matí, les persones amb les que n'hem parlat al passeig marítim n'estaven al cas, però moltes, i això ha passat a tots els municipis on s'ha dut a terme aquest simulacre, no havien configurat el mòbil per poder rebre les alertes. Alguns ho han fet a última hora i altres encara l'han de configurar. Podem sentir el cas d'un veí de Badalona que ha activat les alarmes quan ha vist una piulada de Protecció Civil que explicava que era imprescindible i com s'havia de fer, i també una veïna que ha vist com li saltava la prealerta a ella i a les persones del seu entorn en aquell mateix moment al carrer.
M'ha sonat, però perquè uns minuts abans he vist a les xarxes socials que demanaven com una activació en el cas d'Android i també d'iPhone. I ho he pogut fer en un dels meus telèfons, però en el de feina no ho he fet i no ha sonat.
No, ja ho sabia, llavors m'ho he llegit i he posat a acceptar.
Doncs vostè anava pel carrer i he vist que ho assonaven molts.
Molts, alhora. igual que el meu, o sigui, tot el rato, fins que la gent no posava acceptar, no parat. Tots he vist que s'ho llegien i paraven.
També hem pogut veure alguns veïns que agafaven els mòbils sorpresos quan sonaven uns avisos que els han enxampat desprevinguts, Marta.
Déu-n'hi-do, doncs esperem que no hagi de sonar molt aquesta alarma, tret del simulacre d'avui. Gràcies, David. Adéu-siau, bon dia.
Bon dia, fins ara.
És un quart de dues abans d'obrir l'àrea de servei. Encara us explicarem que els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort d'una dona que van trobar amb signes de violència dilluns, en concret a Sant Boi de Llobregat. La policia va rebre un avís la tarda de l'11 de setembre que hi havia aquest cos, el cos d'una dona, en un domicili. Els agents van constatar només arriba que es tractava d'una víctima d'una actuació criminal i el cas ara mateix, no en sabem res més, s'ha posat en mans dels equips d'investigació dels Mossos. Dit això, mirem com tenim ara mateix la situació del trànsit i el transport públic amb la Marilut García. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb algunes complicacions provocades per un parell d'incidències a l'autopista AP7 a Riudellots de la Selva, dos carrils tallats en direcció Girona-França per retirar els vehicles implicats en un accident, provoca aproximadament un quilòmetre de cua. A l'inici de la ronda a dalt, entre el nus de la Trinitat i la sortida 1, hi ha un vehicle avariat que talla un carril que provoca cua a la mateixa ronda de dalt i també de retruc a la B20, la Pota Nord, des de Santa Coloma de Gramenet i fins al nus de la Trinitat per enllaçar amb la ronda de dalt. A la ronda de litoral veiem lentitud i aturades puntuals des de la zona Fòrum fins a la Barceloneta en direcció al nus del Llobregat i també des de l'enllaç amb Gran Via fins al Bon Pastor en direcció al nus de la Trinitat. També s'està fent ara una petita cua a l'autovia C-17 a l'altura de Parets del Vallès en sentit nord i es mantenen les aturades des de fa estona a la C-31 a la Costa Brava a l'altura de Pals en totes dues direccions a causa d'obres. També per treballs a la calçada hi ha algunes complicacions a la C-17 a l'altura de Tona en sentit nord i a la C-59 a l'altura de Sant Quirze Safaja i també de Moià en totes dues direccions. El transport públic pràcticament tot el matí sense noves incidències, segons informen els diferents operadors. Més informació al punt de les dues.
L'última hora de la informació del trànsit també al Twitter amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
Doncs fem atenció també al que explica la crònica del temps d'en Francesc Mari per avui i les pròximes hores de demà també.
Algun ruixat o tempesta aquesta tarda al Pirineu, més oriental, sol a gran part de Catalunya, alguns núvols, termòmetre estable i demà a la tarda nit arriben canvis. Al matí encara no, tot i que amb més nuvolositat cap al litoral i prelitoral i Catalunya central i força sol al Pirineu occidental i nord-oest, tot i algun núvol prim. Demà a la tarda les precipitacions que potser al migdia s'hagin iniciat cap al delta de l'Ebre poden progressar una miqueta cap a la costa de la zona de la Costa Daurada, de l'àrea de la Costa Daurada, i de cara al vespre i nit s'estendrien per la resta de la costa. A la nit, arribant a la Costa Brava, al litoral nord. Localment, el litoral i prelitoral poden ser fortes, intenses, amb intensitats fins i tot torrencials de 40 litres en 20 minuts i localment alguna tempesta pot superar els 100 litres per metre quadrat. Localment, en aquestes comarques de la costa i del prelitoral, però no tot arreu. En alguns punts de la Catalunya central podrien arribar també alguns ruixats o tempestes. Al cap de setmana s'hauran allunyat d'una forma generalitzada, per tant, amb més sol.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Avui comença a Vilanova i la Geltrú la primera de les regates preliminars d'aquesta edició de la Copa Amèrica de Vela, que es farà a Barcelona l'estiu que ve. A la capital del Garraf ja estan, diguéssim, que tastant els canvis i el repte logístic que suposa per al funcionament de la ciutat una competició com aquesta, la tercera, de fet, en importància després dels Jocs Olímpics i del Mundial de Futbol. Aquests quatre dies s'hi esperen a Vilanova unes 40.000 persones. Montse Gené, arriba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Montse, d'entrada, què suposa per Vilanova ser la seu d'una regata que, de fet, té una repercussió mundial, perquè és espectacular veure aquests velers que, literalment, volen per sobre del mar.
Moltes coses, moltíssimes. La seguretat, la mobilitat, l'arribada de visitants fins a la façana marítima i altres que ara comentarem, com, per exemple, la incompatibilitat amb la pesca des d'aquest port tan important. Per això, avui i demà, els pescadors no sortiran a la tarda, que és quan es fan les regates just davant la platja. Segons informa l'Ajuntament, l'American Cup els indemnitzarà. Però anem al que deies. Des de fa dies hi ha espais ciutadans ja blindats per l'esdeveniment, com són la plaça del port, on hi ha la Race Village, que ha obert avui a les 12 als fans i als visitants, i també l'aparcament de Riba-roges, on hi ha els equips de televisió per fer la cobertura mundial. El Club Nàutic i la zona de la Daurada també estan tancats per acollir els 6 equips participants, els seus treballadors i la premsa. S'han suprimit tots els aparcaments del passeig marítim, s'han canviat recorreguts tant dels autobusos urbans com els circuits per portar els nens a les escoles que hi ha a Bajamar o anar al CAP. La policia talla tots els accessos al barri de mar pels vehicles privats, excepte pels veïns que podran arribar seguint les indicacions. El coordinador de l'Ajuntament per la Copa Amèrica, Xavi Socies, ha animat tothom a venir en tren a Vilanova.
Tindrem un gran flux de gent. Molt probablement molts d'ells no coneixen la ciutat. Des de tot arreu s'incentiva que fem servir el transport públic, perquè per això el tenim. I els que arribin en mitjà privat, sí que aquí sí que ha suposat una logística de creació d'una sèrie de pastilles d'aparcament que estan perimetralment ubicades a el que és Vilanova i la Geltrú i que permetran acollir aquests cotxes. Hi ha uns busos llançadora que els portaran fins a la façana marítima.
També s'incrementa la neteja de carrers i la recollida d'escombraries per donar la millor imatge possible, conscients que es projectarà Vilanova a tot el món. Fins i tot s'ha creat un programa propi, Batecs de Mar, que ensenyarà la tradició marinera, la música i la cultura popular de Vilanova i la Geltrú de l'escenari. Però atenció, la regata Vilanova té un gran atractiu pel fet que el camp de regates on competiran frec a frec els 6 vaixells a C40 està just davant la platja.
És la primera vegada que aquest esdeveniment es podrà veure des de terra, perquè aquí a Vilanova, per les circumstàncies que hi ha al mar, la regata passarà amb visibilitat des de la platja mateix de Riba-roges.
Però la Copa Amèrica aquí no s'escapa de la protesta per la filosofia d'aquest macroesdeveniment. Una cinquantena d'entitats socials i ciutadanes del Garraf han creat la plataforma No a la Copa Amèrica, que avui a la tarda farà una concentració al passeig marítim molt a prop d'on s'estarà fent la inauguració.
Clar, Montse, i l'altra pregunta és això, tot això què representa per l'hostaleria i la restauració?
Sens dubte, un ple total, com ens ha explicat el president del gremi, Jordi Gasol.
Estan ja fa dies bloquejades totes les reserves perquè hi ha molta gent treballant aquí, hi ha més de 200 periodistes, empreses, etc., que munten, desmunten i fin que sigui. És tan important aquests 4 dies com el que ha de venir després, no? De ser un aparador doncs de Vilanova, sobretot doncs pel que fa a l'enogastronomia i per el que fa al comerç.
I ho hem pogut comprovar en un dels hotels, l'Hotel César. Hem parlat amb la Joanaina Escales, directora i cinquena generació de l'hotel.
Estem al 100% i estarem així fins que acabi tot plegat, que és diumenge.
A Sitges també han notat un augment de les reserves i pel que fa als restaurants de Vilanova i la Geltrú, fins i tot han creat un menú Copa Amèrica que està entre els 25 i els 40 euros, segons l'establiment. Pensem que els 6 països participants són Nova Zelanda, Estats Units, Anglaterra, Itàlia, Suïssa i França. Alguns d'ells força a prop de nosaltres, amb seguidors que vindran fins aquí. L'operatiu de seguretat per tot plegat és enorme i, tot i que es podrà seguir amb vaixell, les restriccions pel tràfic marítim són pràcticament totals en una franja de 10 quilòmetres.
Un quart i mig de dues, abans de finals d'any, sortirà la T-Mobilitat també en cartró. De moment es podrà adquirir només a les màquines autovenda, a diferència dels títols de cartró actuals, que encara tenen la banda magnètica. Ja no s'haurà de passar per una ranura, es validarà pel lector i es podrà recarregar. Joan García, bon dia.
Bon dia, Marta.
A banda de la lectura i la recàrrega, què farà diferent aquesta nova T-Mobilitat de cartró amb la de plàstic o la de que tenen l'aplicació al mòbil?
Sobretot un aspecte, que és que no caldrà haver-se de registrar el sistema, cosa que sí que has de fer si vols tenir la targeta de plàstic o l'aplicació al mòbil. Això sí, en cas de pèrdua d'aquesta T-Mobilitat de cartró o que te la robin, no podràs recuperar el saldo de viatges pendents com sí que passa amb els suports de plàstic o l'aplicació. Segons el director general de l'Autoritat de Transport Metropolità, Pere Torres, la T-Mobilitat també en cartró vol evitar que ningú es quedi sense poder viatjar quan hi hagi l'apagada magnètica pel fet de no estar registrat al sistema.
Els usuaris que no són habituals, que arriben per primera vegada, si tothom hagués d'estar donat d'alta per poder circular, es trobarien amb un hàndicap insuperable. Des de bon començament sempre hem contemplat que havia d'haver-hi una versió pels usuaris que arribaven a una estació i volien viatjar i no disposaven de l'alta a la T-Mobilitat.
Actualment es fan en el sistema de T-Mobilitat ja un 40% de les validacions al transport públic. Els nous títols de cartró s'hi podrà carregar la T-Usual en un títol que serà personalitzat i la T-Casual, la T-Familiar i la T-Grup en una targeta anònima. Caldrà pagar 0,5 euro la primera vegada que es compri.
Atenció, gent de Tarragona, es busca més d'un centenar de voluntaris per participar el pròxim 17 d'octubre en el recompte de persones sense llar que són a la ciutat. L'Ajuntament i una vintena d'entitats es preparen per fer aquesta diagnosi que ha d'ajudar en l'atenció a aquestes persones. Clara Chavarría, Domingo, bon dia.
Hola, bon dia.
Exactament, Clara, com es planteja aquest recompte? Per què serveix?
Doncs aquesta actuació se centra únicament a saber quantes persones estan en aquesta situació i quines són les seves necessitats. A partir d'aquí es dissenya una estratègia a llarg termini per poder-los atendre. Antoni García és la coordinadora del punt d'atenció de persones sense sostre de Tarragona.
Sense dades no podem actuar. Actuar en quin sentit? A nivell d'estratègia. Estratègia són objectius, no? Planificar l'acció i recursos. No és igual tenir 80 persones dormir al carrer que 3.
De tota manera, a banda de recollir aquestes dades, el recompte també té un altre objectiu, com ha assenyalat la regidora de Serveis Socials, Cecília Mangini.
El otro objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre el fenómeno del sensellarisme, que es un fenómeno urbano, mundial, muy complejo, muy difícil y, si me permitís, muy desgraciado también.
A partir d'enguany, aquesta acció passa de ser bianual a fer-se cada any i diuen que es necessiten més de 100 voluntaris per fer aquest recompte. L'any 2019 es van localitzar 84 persones que passaven la nit al carrer. El 2021 eren 77. I els responsables de serveis socials no saben si el fenomen ha anat a més des d'aleshores.
Una granja d'un miler de vaques de Vallfogona de Balaguer a la Noguera ha instal·lat una planta de biometà pionera a l'Estat que permet eliminar un 70% dels nitrats dels purins. A través d'un cicle tancat, en la mateixa explotació es genera un fertilitzant orgànic i es redueixen les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Pere Joan Álvarez, què té de particular aquesta planta?
Hola, bon dia, Marta. Doncs de plantes de biogàs n'hi ha 20.000 a tot Europa i de biometà unes 1.200. Però la d'aquí és la primera de l'Estat que compta amb una tecnologia que elimina el 70% dels nitrats de la fracció líquida dels purins i en genera un fertilitzant orgànic, el sulfat d'amoni. Tot plegat redueix, entre altres, l'emissió de CO2 a l'atmosfera. Laurens Molke, de l'empresa Cicle Zero, que ha instal·lat aquesta tecnologia.
No havia nadie aquí intentando de cerrar el ciclo totalmente, como nosotros estamos haciendo aquí, produciendo un fertilizante orgánico. Eso va a ser el primer proyecto de este tipo en España. Es decir, que no hay nada, no hay ningunos desechos, no hay nada que sale aquí, donde nosotros no estamos aprovechando al 100% y estamos en tiempo real reduciendo los gases de metano.
Sentim ara el propietari d'aquesta explotació, Mingo Serret.
El sòlid se'n va a compostatge i el líquid se'n va a una bassa gran. Els nitrats que són sequestrats, que són el 70%, doncs van a la venda i ens llibera d'aquest 70% de nitrats.
La planta ha comportat una inversió d'uns 2 milions d'euros. L'empresa promotora té previst desenvolupar-ne una vintena a tot l'Estat fins a finals de l'any que ve.
L'Ajuntament d'Ascó, a la Ribera d'Ebre, limitarà els terrenys on es poden instal·lar projectes d'energia renovables i també restringirà les línies elèctriques aèries. Això després de l'allau de peticions que tenen. Jordi Barranca, quan s'aprovaran les mesures?
Bon dia, Marta. Doncs serà en el ple de la setmana vinent. El consistori vol així delimitar les zones favorables a que s'hi puguin instal·lar molins de vent i també plaques solars. Aquesta, però, serà, atenció, una aprovació provisional, perquè el vistiplau definitiu l'haurà de donar la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre. Miquel Àngel Ribas és l'alcalde d'Ascó.
Anem a ordenar, a limitar i a condicionar legalment esta implantació per a evitar principalment el que seria l'especulació i la massificació i perquè esta implantació respecti, com deia, el nostre territori, preservi el medi ambient i tingui un retorn cap a la nostra economia local.
L'equip de govern pren la decisió després que siguin un dels municipis que més peticions han rebut. Hi ha 5 projectes que ja tenen avançada la seva tramitació i en les últimes hores se n'ha conegut un altre que tindria 17 aerogeneradors i una potència de 112,2 megawatts. Per tot plegat, el canvi es concreta concreta amb mesures com aquesta.
I obligarà al soterrament de totes les línies elèctriques que siguin necessàries per l'evacuació d'esta energia fins al nus principal d'evacuació.
Així doncs s'aconseguiria evitar la imatge d'Ascó convertit en un municipi amb una teranyina de línies elèctriques al voltant. Recordem que la Ribera d'Ebre en conjunt aquesta comarca és una de les que més peticions concentren de parcs eòlics.
I el nostre clic del dia pel tuit de l'Ajuntament de Girona amb la imatge del cartell de les Fires, una banda musical formada per les Mosques de Sant Narcís que ballen a ritme de la música de l'acordió, les maraques i el saxofon que toquen elles mateixes. Tres mosques dissenyades per Núria Noguer Gallent, dibuixos tendres i alhora còmics que segur que els més petits trobaran meravellosos. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Els hotelers de Barcelona aposten per tenir turisme de qualitat i no de quantitat i demanen que hi hagi més oferta cultural i es promogui el turisme de negocis. El gremi d'hotelers de la capital catalana fa un balanç excel·lent d'aquest estiu amb preus rècord d'una mitjana de 186 euros per nit d'allotjament. Barcelona, Mireia Salà.
Bon dia. El Gremi d'Hotels de Barcelona vol que d'aquí a 3 anys la meitat dels turistes siguin de negocis i l'altra meitat siguin visitants que vinguin atrets per l'oferta cultural de la ciutat. El seu president, Jordi Clos, aposta per inspirar-se en accions com les que s'han fet a Londres amb la New Tate o a Berlín amb l'Illa dels Museus. Clos demana deixar de banda el turisme de sol i platja.
Una de les coses que sí que tenim que oferir és claríssima la cultura, perquè aquest visitant se senti a gust a la ciutat i cridi a un tipus de visitant que no vingui solament a la platja i solament a la Rambla, sinó que vingui a disfrutar de la cultura de la ciutat. Barcelona necessita una aposta per un tipus de cultura innovadora, un tipus de cultura conceptual i contemporània.
Pel que fa al balanç d'aquest estiu, de juny a agost hi ha hagut una ocupació hotelera del 88%, 2 punts per sota del 2019 en l'època prepandèmia, i el preu mitjà d'una habitació d'hotel ha estat de 186 euros, 36 euros més que el 2019. En relació al turisme de negocis, el Gremi d'Hotels de Barcelona celebra que la Fira ja tingui tancats congressos per a tot el 2024 i per al 2025, perquè considera que són una gran oportunitat per al sector.
A Guissona, a la Segarra, trobar-hi pis no és feina fàcil. La població s'hi ha multiplicat per 4 en 2 dècades, però el parc d'habitatges no ha crescut al mateix ritme. L'Ajuntament parla de bombolla immobiliària i el govern pretén limitar-hi el preu del lloguer. Anem cap a Lleida, a Noelia Caselles. El municipi és, de fet, un pol d'atracció a nivell laboral.
Bon dia, Marta. Sí, perquè Guissona és un municipi de 7.000 habitants amb una empresa Bonària que dona feina a més de 5.000 persones. No totes elles, esclar, a Guissona, però sí que la corporació té en aquest municipi una part molt important del negoci. Això ha estat clau perquè la vila hagi passat dels 2.000 habitants als més de 7.000 en qüestió de 2 dècades. A nivell d'habitatge, però, l'augment no ha anat al mateix ritme. Jaume Ars n'és l'alcalde.
El fort creixement que ha tingut el municipi llarg d'aquests 20 anys per el seu creixement per part de l'empresa Bonària ha provocat l'arribada de molta població i que Guissona no ha pogut donar sortida a la demanda d'habitatge, ja sigui habitatge en propietat o ja sigui d'habitatge de lloguer.
La poca oferta d'habitatge ha generat una bombolla immobiliària que fa que els preus de lloguer s'hagin disparat a nivells propis de ciutats molt més grans i hagin superat, per exemple, els 300 euros per una habitació en un habitatge compartit. L'Ajuntament ha contactat amb promotors privats i amb el govern a través de l'Incasòl per facilitar la construcció de noves urbanitzacions.
Des de fa uns anys ençà, l'Ajuntament ha engegat aquestes línies público-privades per tal de fomentar l'habitatge en el municipi. Esperem que en els propers anys puguem tenir ja resposta o sortida, diria, positiva.
Anuelia, aquesta possible limitació dels lloguers, però, no agrada a tothom.
No, hem parlat amb una immobiliària, Finques Uller, que creu que no resoldria el problema. Sentim Maria Àngels Uller.
Per molt que es limiti el preu del lloguer, si no hi ha oferta,
no solucionarà la falta de vivenda, sinó al contrari. Considerem que aquesta mesura, fins a cert punt intervencionista, en comptes d'estimular la tan necessària oferta immobiliària, pot arribar a provocar retrocessions importants en projectes futurs de nova vivenda.
Que costi viure a Guissona provoca que molta gent que hi treballa hagi de viure en pobles veïns. Es calcula que cada dia entren i surten del municipi uns 4.000 vehicles, un fet que també suposa un repte a nivell de mobilitat i estacionament.
Investigadors del Departament de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona apliquen una nova tècnica per determinar el punt de maduració òptim de la fruita. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Què busquen, Ricard, amb aquest nou sistema?
Doncs mira, sobretot planificar millor la recol·lecció, treure més profit del producte i evitar també el malbaratament. Els investigadors de química analítica i orgànica van detectar que moltes vegades els pagesos deixaven el fruit a l'arbre perquè no sortia a compte a collir-lo. Van pensar que aquesta situació es podria capgirar si trobaven un sistema ràpid i poc invasiu per detectar el punt de maduració òptim de la fruita per donar-li usos diferents als habituals. Hem parlat amb la investigadora Montserrat Mestres, que ha treballat en col·laboració amb la Facultat d'Enologia i ens ha posat d'exemple el sector vitivinícola.
La gran idea és aquesta, és què podem fer, no? O sigui, per aquesta fruita no només esperar que estigui al punt òptim per vinificar, en el cas del raïm, o que estigui al punt òptim per collir i portar-la a la fruiteria i vendre-la. I si no arriba a aquest punt, o en el moment en què arriba el punt, el que diem, no? Es ven tan malament que el pagès no li surt a compte, vam dir, doncs, posem-li alguna cosa més. És a dir, bueno, doncs mira, aquest any no te la compraran bé, a bé de preu, no?, per fer el cava, però potser la podem collir i fer-la servir per fer-ne suc, és a dir, donem-li altres sortides al pagès.
Cal tenir present que a Tarragona han treballat sobretot amb mostres de raïm. Ara, també es pot traslladar altres tipus de fruites, eh?
És curiós, però quin és aquest sistema innovador que utilitzen per saber el punt òptim de la fruita?
Doncs la tècnica que proposen per comprovar el grau de maduració de la fruita recull les mostres directament al camp. Fan servir la tècnica de l'espectroscòpia d'infrarojos. Això és un aparell que emet un feix de llum que interactua amb les molècules i permet determinar el punt d'acidesa i la dolçor.
Tu pots anar amb l'aparell i tu irradies contra el raïm, però al raïm no li passa res, és llum, és que el raïm se queda igual. Aquesta tècnica no fa malbé res, no destrueixes. Aquell raïm tu el pots fer servir després pel que vulguis.
Ara centra l'atenció, sobretot, a crear models per associar els resultats de l'espectroscòpia amb els punts de maduració òptims de cada fruit i varietat. Conèixer el punt de maduració òptim d'una fruita pot tenir una gran utilitat, però també s'hauria de fer compatible amb el model econòmic que gira al voltant de l'agricultura. Mira, posem un exemple. En un camp de pomers és molt possible que no totes les pomes arribin al punt de maduració al mateix moment. Aquí és quan el pagès, tot i tenir aquesta informació del punt de maduració, haurà de valorar si li surt a compte fer una collita o fer-ne dues o fins i tot tres de collites per obtenir-la a la poma en un estat òptim.
La Pobla de Segur projecta un escorxador per la carn de caça. Estudien fer-lo al costat de l'escorxador municipal i donaria servei tant a Lleida com a Osca. Pau Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Pau, es compliria així, de fet, una vella reclamació, em deies, del sector, oi?
Doncs sí, el sector de la caça reclama des de fa anys un centre de processament de la carn cinegètica aquí al territori. Actualment, recordem, la carn de caça es trasllada a un centre de recepció a Sort i d'allà s'exporta a altres comunitats autònomes. Finalment, podria, doncs, habilitar-se aquí, a la Pobla de Segur, en una parcel·la cedida per l'Ajuntament que ofereix dos terrenys per fer el centre. El nou escorxador suposaria la creació de nous llocs de treball, que els restauradors del territori puguin oferir aquest producte autòcton i, a més, contribuir contribuiria també al control d'espècies animals, algunes de les quals proliferen en gran quantitat. Per tot plegat, la Pobla demanarà al Departament d'Indústria una subvenció per desenvolupar-hi projectes agroalimentaris i poder centralitzar i processar tota aquesta carn de caça de la província de Lleida i també d'Osca. L'objectiu, transformar-la i comercialitzar-la, ho explica l'alcalde del municipi, Marc Baró.
Sabedors que tenim un problema de la carn cinegètica tots plegats i la centralització de la Pobla és perquè a nivell de província estem al mig de tota la província i seria fàcil que tota aquesta carn cinegètica que ara no tenim sortida, poder-li donar una sortida.
De moment, la Generalitat subvenciona el 60% del projecte i ja s'estan buscant inversions per la resta, però tot apunta que s'aconseguirà.
Són dos quarts i mig de dues. Potser hi ha gana a aquesta hora, i ara us en farem venir una miqueta més, ens sap greu. A Girona, els Germans Roca obren un nou local, i aquest cop és una viquineria. A partir de demà oferiran els característics entrepans de pernil i formatge, però segur altres de nous sabors, perquè ells sempre estan inventant. Però atenció, és una viquineria. I ens diuen que també hi ha biquinis de roba. Tot i que oficialment obren demà, avui ja hi hem pogut entrar. Vaja, qui ha entrat, i no sé si ara pot parlar perquè no sé si té la boca plena o no, és la Núria Paraire, que és a Girona. Núria, bon dia, explica'ns-ho.
Bon dia, mira, m'estic aguantant per no omplir-me la boca de biquinis, t'explico. Estem al centre de Girona, estic a fora aquesta viquineria perquè tingui bona cobertura i des d'aquí sento una bona oloreta que m'arriba, Estem just al costat de la confiteria i la gelateria que ja tenen, de fet, els Germans Roca en aquesta zona. Per aquí són biquinis per emportar, per tothom que hi passi per aquí, tot i que dins hi ha tres petites taules i treballen 6 persones. Els biquinis valen entre 5 euros i mig i 7 euros, en tenen de 4 sabors i tenen previst, si tot anés superbé, vendre uns 400 biquinis al dia. Com deies, també hi haurà biquinis de roba que ha dissenyat Ona Carbonell i que, de fet, ara es poden veure, estaran d'exposició, però que no es podran comprar fins al novembre. Aquest projecte el lideren el Jordi Roca i l'Alejandra Ribas. Alejandra, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
A veure, explica'ns primer de tot, per què biquinis aquesta vegada?
Pues la verdad es que salió de una manera muy espontánea. Justo este local se liberó y empezamos a pensar qué rocambolesque podríamos poner ahí. Y la verdad es que pasamos desde tacos a bocadillos y terminamos con biquinis porque creemos que es algo tan divertido, tan desenfadado para comer, siguiendo con la misma línea de lo que es rocambolés, que queremos algo naif, divertido, que pueda ser un takeaway y que sirva para cualquier hora. Así que al final terminamos decidiéndonos por biquinis y que pensamos un lugar en donde se coman los mejores biquinis de Girona.
¿Quién sabos ya?
Mira, tenemos 4 sabores. Queríamos hacer algo muy, una oferta no muy, muy grande, pero concentrarnos en 4 muy buenos. Tenemos el vegetal, que de hecho es mi preferido, es de berenjena, mozzarella fresca y trufa. El ibérico, que es con jamón, trufa y mozzarella también. Luego tenemos el clásico, que es un prosciutto y un jamón, queso abarti, perdona. Y después tenemos el de pastrami, que es increíble. Es, de hecho, la misma receta que se hace para el Seller, la hacemos para aquí, y llevo un chucrut hecho en casa, una salsa secreta y un poco de mostaza.
I veurem, secreta, ens diu el Jordi Roca, i veurem més viquineries per a altres ciutats catalanes?
A ver, de momento acabamos de abrir, pero bueno, si se da la oportunidad, claro, ¿por qué no?
Puc preguntar només quin és el secret d'un bon biquini?
Bueno, que la planxa estigui ben calenta. Un bon formatge, un bon pernil, i sobretot que quedi ben torradeta, o amb oli, o amb mantega. Però cal que estigui ben torradet i ben cruixent per fora.
La planxa ben calenta, un bon formatge, un bon pernil.
Moltes gràcies, se'ns obre la gana. Gràcies a tots dos.
Gràcies, Núria. Demano un vegetal, un ibèric, un clàssic i un pastrami, i ja posats a demanar un mallorquí, si el féssiu, tampoc ens aniria malament. Ja ens hem fet venir la gana. Parlem d'altres qüestions aquí al Catalunya al dia. Una fuita d'aigua de la xarxa municipal ha provocat l'esfondrament d'una part de la muralla medieval del nucli antic de Cervià de Ter, un petit poble a 15 quilòmetres al nord de la ciutat de Girona. L'avaria s'ha reparat provisionalment i més enllà de l'interès cultural de la muralla. Ara el que preocupa és si hi ha risc per als habitatges de la zona. Fèlix, Martín, i això per què?
Hola, bon dia, Marta. Doncs perquè amb la fuita s'ha desestabilitzat el subsol i, a més, a provocar el forat a la muralla, amenaça 4 habitatges. 3 són de segona residència i no hi havia ningú. Però, segons acaben d'explicar-nos, hi ha una casa amb 5 veïns que han fet desallotjar per precaució. Sergi Firmino és regidor de Cervià.
L'hem hagut de desallotjar i, per tant, que no hi visquin. I han pogut anar a allotjar-se en cases de familiars i amics. Almenys fins que no hi hagi aquesta solució provisional de contenció de les terres, hauran de viure fora.
De fet, tècnics de l'Institut Cartogràfic de Catalunya ho han estat revisant aquest matí. Mentrestant, l'alcalde del poble, Guillem Sorroca, ha demanat el suport d'altres institucions per fer les obres que calguin, tant per consolidar el terreny i reparar la muralla, com per renovar una xarxa d'aigua que està, diu, en un estat pèssim.
Ha sigut realment una situació molt tensa i extraordinària. Doncs ara estem parlant amb els diferents ens, com la Generalitat, parlem també amb la Diputació, etc. I també estem començant a parlar amb empreses que ens valorin la situació i fer un projecte de remodelació i de restauració i de consolidació perquè no torni a passar.
Cervià de Ter, al Gironès, té un miler de veïns i, malgrat la muralla medieval, el castell, la torre de les Hores o el monestir, té un patrimoni cultural força desconegut que també es vol promocionar turísticament.
Gràcies, Fèlix. A la Vall d'Aran, l'església de Sant Joan d'Arties, encara ja la fase final de les obres que la convertiran en un espai expositiu i cultural de referència al territori. El temple, datat del segle XIII, acollirà també el futur Museu del Temps. Sofia Cabanes, per què ha aixecat tantes expectatives aquest espai?
Bon dia, Marta. Doncs, d'una banda, perquè aquí s'hi ubicarà una important col·lecció de rellotges antics que esdevindrà el futur Museu del Temps, i de l'altra, perquè serà un espai que cobrirà un dèficit d'equipaments culturals al Nau Taran. Així ho destaca la síndica Maria Vergés.
També volem que sigui un espai on hi passen causes, on hi hagi activitat cultural de tot tipus, com a digui, que permeti doncs, que en aquesta part del Nau Aran també hi hagi un espai de referència de la cultura del país.
Ara, com dèiem, les obres es troben en la fase final i d'això n'hem parlat amb Elisa Ros, responsable de Patrimoni del Consell General.
Ara ja s'ha lleuat a veure estructura metàl·lica des d'uns nivells des d'altells, on hi ha d'anar el Museu de Temps, i s'ha de tota la part de pavimentació.
Es preveu que abans d'acabar l'any l'equipament ja siga obert al públic.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Passa pràcticament un minut de 3:15. El gegant editorial Penguin Random House tindrà el 2025 un nou centre de distribució d'última generació a Cerdanyola del Vallès. Des d'allà repartiran els seus llibres a 35 països. Avui s'ha posat la primera pedra del gran magatzem, que estarà situat a la parcel·la que ocupava l'emblemàtica fàbrica d'Ice Condel. I ha anat d'excursió, ara ens ho explica la Montse Camps.
Bon dia, Marta. Penguin marxa de Pallejà i se'n va a Cerdanyola, des d'on es construirà aquest magatzem que ocuparà 42.000 metres quadrats. Ho farà l'espai que ocupava la fàbrica d'Ice Condel, que va ser mitjans de segle passat un dels emblemes industrials de Cerdanyola. El nou magatzem serà d'última generació i es construirà amb els estàndards de sostenibilitat, com ens explica Núria Cabotí, directora executiva de Penguin.
Nosaltres, des d'allà fa molts anys, tenim uns objectius de sostenibilitat amb els que treballem conjuntament amb la nostra multinacional, que és Bertelsmann, i el que vam buscar era una manera de tenir un magatzem que fos sostenible a nivell energètic, a nivell d'accessos, i tot el funcionament del magatzem serà òptim a nivell energètic i de manipulació.
Serà l'únic centre de distribució pel conjunt de l'Estat, amb més de 1.600 punts de venda i també de la resta de països on treballen. Repartirà 35 milions de llibres l'any, que suposa 130.000 al dia. El pressupost total és de 36 milions d'euros, 16 milions dels quals dedicats a la tecnologia especialment robòtica. Tot plegat, un macroprojecte que construirà la societat immobiliària Segro, que té previst acabar el treball el segon semestre del 2024. Per l'alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Cordón, és una gran oportunitat pel municipi.
Supondrà para nuestra ciudad la creación de más de 350 puestos de trabajo directos y más de 1.000 indirectos, como apuntan las estimaciones. Un agradecimiento también, en segundo lugar, por la oportunidad de dignificar un suelo industrial en desuso, integrándolo paisajísticamente con el entorno, a través de nueva vegetación, ampliando el ancho de las aceras y con más kilómetros de carril bici para la ciudad.
L'acte de col·locació de la primera pedra ha tingut un moment emotiu perquè s'hi han afegit llibres d'alguns dels seus autors capdals, com Josep Maria Espinàs, Jaime Salinas, Gabriel García Márquez o Montserrat Roig.
I avui segona jornada del Mercat de Música Viva de Vic, amb artistes com Marc Parrot o Paula Valls, que estrenen espectacle. Ahir, aquest que escoltem, Marco Mezquida va inaugurar el mercat amb la preestrena de Tornado. A Vic hi tenim el Marc Ruiz.
Marc Parrot celebrarà avui els 30 anys de carrera amb Turisme per la Memòria. Un espectacle on pujarà sol a l'escenari, però l'acompanyaran mitjançant la posada en escena els músics amb qui ha revisat els seus èxits pel seu pròxim disc. Paula Valls serà una altra de les protagonistes avui. També estrena disc, el primer que fa en català. Més madur i menys soul, amb un grau d'espontaneïtat buscat. I escoltarem bandes italianes com Suono da Iere o Kalashima, perquè Itàlia és el país convidat a aquesta 35a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Serà l'endemà que el pianista Marco Mesquida enlluernés tota la sala gran del Teatre L'Atlàntida amb un torrent d'energia musical, pensat específicament pels seus dos acompanyants, el contrabaixista Masaka Maguchi i el percussionista Ramon Prats.
Soc una persona que intenta sortir de les etiquetes, no? Hi haurà jazz, hi haurà free, hi haurà música melòdica, hi haurà música groove, reminiscències llatines, africanes, hi ha molts estils, i clar, això fa que un trio instrumental sigui molt exigent i que necessiti músics realment molt potents.
El resultat és un viatge trepidant a través de diversos estils, on tots tres reaccionen com un sol músic.
La mare t'ho explica plorant. El teu germà també plora. És massa petit per entendre-ho i els crits l'espanten.
Aquests que sentiu són joves actors del Centre d'Arts Escèniques El Galliner, de Girona, que es posen a la pell de nen soldat a l'obra Pedra, paper, pistola, no tisora, Pedra, paper, pistola. És una obra que arribarà dissabte a la sala La Planeta de Girona. Els intèrprets tenen la mateixa edat que els protagonistes reals i tota la recaptació anirà a la rehabilitació de la maternitat d'Elna Maria Rovira. Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta'm, com es planteja un tema tan delicat com aquest?
Sí, doncs la cruesa de la vida dels nens soldats s'afronta dalt de l'escenari, des del respecte, l'empatia i la mirada rigorosa del muntatge creat per la jove companyia Galls Molière sota la direcció de Marta Corral.
No hem volgut ensucrar-ho de cap manera. Pensem que la millor manera és explicar-ho de manera transparent. Ho fem amb el text i imatges dures que aboquen el patiment dels nanos i les situacions absolutament salvatges.
Una obra de títol significatiu per reflectir la duresa d'un tema sovint silenciat.
Hem posat el títol de Pedra, paper, pistola perquè és un joc que ens remet a la infància, que és llastimosament el que aquests nens no han tingut. Han començat sent nens, per això posem pedra i paper, però han acabat sent soldats amb una pistola.
Pels joves actors i actrius ha suposat un aprenentatge enriquidor. Suita Cruanyes i Irene Concepción.
Vaig estar investigant sobre els nens soldats de l'Estat Islàmic i em va sorprendre molt els entrenaments tan durs que someten els nens des de tan petits i també les conseqüències que llavors quedaven a la vida d'aquests nens.
Els rigorosos que han de ser comunicant aquest tema, perquè no ens podem passar dramàtics, tampoc de dolços, s'ha de ser fidel a la realitat.
Escolta, Maria, per què s'ha decidit donar la recaptació a la maternitat d'Elna?
Doncs per la significació que té la maternitat d'Elna, per la feina lligada a la infància que s'hi va fer en un context bèl·lic, segons explica la directora de l'obra, Marta Corral.
Vàrem veure amb la necessitat de donar un cop de mà, perquè d'alguna manera també parlava de la infància, no? I ells han ajudat a la infància de molts nens en període bèl·lic.
Pedra, paper, pistola es podrà veure dissabte a les 8 del vespre a la sala La Planeta.
Va, pels que no heu anat a Egipte, o els que voleu anar a Egipte, o els que hi heu anat i voleu tenir bons records, l'antic Egipte és el protagonista de la nova experiència immersiva del Centre Ideal de Barcelona. Aquesta exposició digital s'endinsa en els temples, els tresors i els secrets d'aquella civilització a través de la veu de Tutankamon. Atenció, una veu en català que molts poden reconèixer. Marc Garriga, bon dia.
Bon dia.
Puc demanar de qui és la veu o és sorpresa?
I tant. No és sorpresa, t'ho podem dir, i segur que molta gent coneix un cantant que s'ha fet molt famós aquests últims temps després de passar pel programa Eufòria de TV3. És Triquell. Triquell li posa
Triquell?
La veu al faraó. Sí,
Triquell, senyor. De Tutankamon? Sí. Però si va morir en 18 anys, el Tutankamon.
Bé, això és una anècdota, però és certa, eh? Dins aquesta proposta de l'Ideal, que torna a oferir les seves instal·lacions visualment espectaculars ara al servei de la cultura i de la història de l'antic Egipte, el director de l'Ideal, Jordi Selles, ha explicat que aquesta és l'exposició digital més gran que s'ha fet mai sobre aquesta matèria.
Això és un gran repte, perquè al final agafem un nom que és molt conegut, sobre el qual se n'ha parlat moltíssim, Tutankamon, se celebra el centenari de la descoberta de la seva tomba, i a partir d'aquesta excusa nosaltres estirem per explicar tota la mitologia, la cultura, la vida quotidiana del món d'una cultura mil·lenària com la cultura egípcia, i ho fem utilitzant les tecnologies de sala immersiva gegant, realitat virtual 360, metavers, interactius...
Metavers, n'havíem sentit a parlar,
sí,
de xarxes socials, de Marvel, també, el metavers.
També.
D'Egipte no, eh? D'Egipte no. Celles ens concreta què vol dir això d'aplicar el metavers a aquesta exposició.
És únic al món. Ara l'estem començant a portar a la resta d'exposicions que tenim arreu del planeta, però nosaltres hem començat a la sala de l'Ideal. El metavers és una sala en la qual tu pots entrar en un món virtual sincronitzat amb la gent que fa la visita amb tu. Per tant, podeu descobrir caminar per la tomba de Tutankamon, caminar pel campament de Howard Carter a la Vall dels Reis del 1922, veure com era la seva tenda, tocar el seu gramòfon. És pràcticament màgia.
Després de passar per Madrid, on la van veure 300.000 persones, demà s'inaugurarà a Barcelona i després viatjarà a Viena, Hamburg, Munic, Tel Aviv i Stuttgart.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. Demà començarà la Lliga Femenina de Futbol 23-24. Oriol Montné, bon dia.
Bon dia, i podrà començar gràcies a l'acord aconseguit ahir a la nit després de dies de converses i negociacions. Patronal i sindicats han arribat a un acord per desconvocar la vaga que ja va obligar a ajornar la primera jornada de la competició el cap de setmana passat. L'acord a què van arribar les parts ahir és per 3 temporades i estableix que les futbolistes percebran un salari mínim de 21.000 euros aquesta temporada, amb possibilitat d'arribar als 23.000. A partir d'aquí, el salari s'incrementarà d'aquí 3 anys fins als 23.500, amb opció de 28.000 euros en funció dels beneficis comercials. Aquest cap de setmana, doncs, es jugarà la segona jornada de Lliga amb els partits pel que fa als dos equips catalans, Eibar, Llevant, Les Planes i Madrid, Club de Futbol Barça. Tots dos partits es jugaran dissabte. L'acord l'ha aplaudit des del Parlament Europeu, que havia fet un debat sobre violència i discriminació a l'esport, l'eurodiputat de Sumar, Ernest Urtasun.
Quiero felicitar a las futbolistas por el acuerdo alcanzado en materia salarial después de una huelga que ha sido un ejemplo para toda Europa, porque las discriminaciones salariales continúan de una manera muy importante, pero como ellas han señalado también, faltan aún cuestiones como la protección de la maternidad, los protocolos contra el acoso. Queda mucho camino por hacer para defender a las deportistas de las discriminaciones.
Per cert, que des de la Federació Espanyola consideren convocables totes les jugadores després dels canvis que hi ha hagut a l'organigrama, tal com demanaven les futbolistes. I en gran futbol femení, en partits de primera eliminatòria de la Copa de la Reina jugats ahir a partit únic, Europa 0, Eibar 2 i Osca 0, Espanyol 1. Per tant, l'Europa queda eliminat, però l'Espanyol continua endavant.
A Can Barça, Gundogan podrà jugar dissabte contra el Betis.
Les proves mèdiques apunten que només té un fort cop a l'esquena, el que es va fer dimarts a l'amistós Alemanya-França. Per cert, que avui estrenem el podcast Barça Reservat. És un podcast setmanal sobre l'actualitat del Barça que compta amb diversos col·laboradors i que s'emet en format àudio i vídeo. Barça Reservat el dirigeix la Laia Tudel.
En vela, avui es presenta la primera regata preliminar de la Copa Amèrica que, com hem explicat abans amb la Montse Gené, es disputa entre demà i diumenge a Vilanova i la Geltrú.
Serà aquesta tarda. Aurora Catà, vicepresidenta de l'empresa organitzadora de la Copa Amèrica, n'ha parlat per Catalunya Informació.
Bueno, aquesta és una competició, la tercera competició esportiva en audiència per darrere d'uns Jocs Olímpics i d'uns Mundials de Futbol, o d'uns Mundials de Futbol i d'uns Jocs Olímpics, i per tant té una gran repercussió internacional i el kick-off serà aquí a Vilanova.
Els 6 equips de la Copa Amèrica competiran entre ells per primera vegada de cara a l'edició 2024 amb vaixells AC-40 més petits que els de la competició final, que són AC-75. La particularitat és que els 6 equips, Nova Zelanda, campió vigent, Estats Units, Suïssa, Gran Bretanya, Itàlia i França, competiran amb vaixells idèntics en modalitat flota, és a dir, tots contra tots, excepte la final, entre els dos millors.
A Vilanova trobarem per primera vegada els 6 grans equips, els 6 equips que competiran durant la Copa Amèrica de Vela de l'any 24, de l'any vinent, competint per primera vegada des de l'any 21 entre ells, i amb una particularitat que fa aquesta competició realment interessant, que és l'única vegada que veurem aquests 6 grans equips competir exactament amb les mateixes condicions.
Qatar, recorda, on es podrà veure la prova?
O sigui, es podrà seguir, això és absolutament gratuït, es podrà seguir molt bé visualment i a través de les pantalles. Pensa que són barcos que van tan de pressa que la retransmissió televisiva, que el que fa és d'alguna forma superposar una realitat augmentada sobre el moviment dels vaixells en directe, t'ajuda a entendre qui va primer, i més amb les regates de flota, qui està tenint la millor estratègia, quin és el vent aparent, o sigui, t'ajuda molt a entendre el seguiment de la regata.
I en handbol, el Barça ha debutat amb victòria a la Champions.
L'equip es va endur els punts de la pista del Montpellier en guanyar-hi per 25-30 a la primera jornada de la fase de grups. Carlos Ortega, l'entrenador del Barça, estava satisfet.
Hemos perdido jugadores, tenemos bajas, pero que somos el Barça, que tenemos plantilla, que confiamos en todos, que igual hay que cambiar de estilo de juego en algunos momentos, pero que vamos a estar ahí y que vamos a luchar hasta el final, que podremos perder, pero que es un equipo campeón.
Melvin Richardson es jugador del Barça.
Un primer partido en Champions es siempre importante. Lo hemos hecho, hemos empezado muy bien y el equipo de Montpellier ha jugado bien, han proponen muchas diferentes cosas en ataque y en defensa, y lo hemos hecho muy bien, y esto es muy importante para crecer.
També ha jugat al grup del Barça, Gutmann 38, CL 36, i en bàsquet el Barça ha cedit al Basca, el Barça uruguaià, Agustín Oval, al Palència.
No t'ho pots perdre.
Yo quiero gritarle a la gente que te quiero y hay magia. Con tu boca siento magia y negarlo me da rabia.
Avui que al Mercat de Música Viva de Vic hi trobareu noms com Paula Valls i Marc Parrot, al Palau de la Música Catalana a Barcelona hi actua aquest que sentiu, un dels compositors més reconeguts de l'escena musical llatinoamericana. És Andrés Cepeda, guanyador de 3 Grammys Llatins, i amb una trajectòria de més de 30 anys hi arriba amb la gira La Ruta Púrpura. El concert de Cepeda al Palau de la Música començarà 8:45. Tornem demà a partir de la 1. Ho farem des d'Amposta i des de Camarles. Serem testimonis al Catalunya al dia de la Sega de l'Arròs.